camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als camins de la música.
Parson Johnson Brown is gonna be of interest to every gal in town. Now Mandy Lee done told me a man had gone away. That will be the subject which I'll preach about today. You can't hold the man you love, don't cry when he's gone. You can't keep a good man down, don't you carry on. First I want you gals to know a little fact I've known. It takes more than a radio to keep a man at home. And some night when you're alone waiting for the dawn, listen sisters, listen while I warn. Doggone, you can't mail a letter if it isn't stamped. You can't reform a man but he can be revamped. You can't hold a man you love, don't cry when it's gone. You can't hold a bird unless you feed him seeds. You can't hold a dog without the bones he needs. If a monkey don't get peanuts, you'll find him gone. You can't hold a chicken unless you feed him corn. You can't hold a seal unless you feed him fish. You even got to grant a baby the slightest wish. Now let me tell you, sure there's a Lord above. You can't hold a man unless you give him love. And some night you're alone waiting for the dawn. Listen, sisters, listen to me while I warn. Doggone. Oh, you better get wise and realize the truth. Keep the home fires burning for your flaming youth. You can't hold the man you love. Don't cry when it's gone. Began. A front door woman's had a back door man. You can't hold the man you love. Don't cry when it's gone. I say, don't cry when it's gone.
Avui, als Camins de la Música, anem a parlar d'una de les persones que més ha influït en el jazz, segurament, i molt probablement també en gran part de la música nord-americana de tot el segle XX. Estem referint-nos a Duke Ellington.
Thank you.
Les peces que heu escoltat fins ara, que pertanyen a les primeríssimes gravacions que va fer Duke Ellington amb la primera seva orquestra, s'anomenen la primera, la que anava cantada, era If You Can't Hold the Man You Love, estava cantada per Evelyn Prear i l'orquestra que en aquell moment tenia Duke Ellington, que ja tenia a Baber Miley com a trompeta, una persona que va ser molt important en el so que va tindre durant molts anys Duke Ellington. De fet, va ser com l'inventor d'allò que se va dir el so jungle, no? I les altres dues que heu sentit se diuen Washington Wavell, una miqueta d'homenatge al propi nom de l'orquestra i al lloc d'on venien, que era Washington, i l'altra és una peça que ja va tindre una certa influència molt notòria en algunes de les peces posteriors llargues que va fer Duke Ellington, que va escriure Duke Ellington. És la famosíssima Black and Tan Fantasy. Duke Ellington, que va néixer el 29 d'abril de 1899, era fill d'un majordom, d'un criat en la Casa Blanca, i per lo tant va viure en un ambient relativament acomodat i sense massa problemes econòmics. Prompte, als 7 anys ja va estar estudiant música i piano, i encara que inicialment sembla que volia estudiar per a pintor, això prompte passa a ser un caprici i se va dedicar intensament a la música com és conegut. En 1917 va abandonar els seus estudis i se va dedicar a una sèrie de treballs diurns, mentre que per la nit pues, anava fent les seues primeres cosetes com a músic. Oh, Les peces que hem escoltat es diuen la primera It's St. Louis Toodle O, i un de les anteriors escoltades són gravacions de l'any 1927, i la darrera és una peça ja absolutament clàssica dins del repertori d'Ellington i dins del que suposa la seva evolució com a arranjador musical. És la famosíssima The Mooch, una peça en la que ja en l'any 28 es feia amb una orquestra de ni menys ni menys que 12 músics, més el propi Ellington, és a dir, 13 persones. Per tant, és un so ja potent, és un so ja que permet a Duke Ellington, amb aquesta formació, començar a expressar-se musicalment d'una manera absolutament potent. El jove Duke Ellington, en els seus 17 anys, en Washington, va estar tocant pues, en orquestres de Louis Thomas, de Russell Budding, de Louis Brown i Oliver Doc Perry, músics locals que tenen una bona fama, però, clar, estar en Washington va tindre ocasió d'escoltar pues, a moltes celebritats del jazz, entre elles Eubie Blake, Coleman Hawkins, l'orquestra del Fletcher Henderson, que era, sens dubte, la més famosa del moment, i la de Sidney Beckett. En l'any 1919, Ellington va formar la seva primera banda i comença a muntar-se una certa fama. Va ser aleshores quan va ficar un anunci a la seva banda en listing de telèfons i poc després, gràcies a l'associació de l'estudi de Henry Gunn, l'important músic local, Ellington comença a interessar-se per aspectes musicals que anaven molt més enllà del que era el ragtime, que era la música més en voga en aquell moment. En les dos peces que acabo d'escoltar, separades aproximadament per un any la seva gravació, són d'octubre del 27 la primera i del 28 la segona, veiem dues formes de treballar el so per part de Duke Ellington. La primera, la famosíssima Creole Love Call. Duke Ellington utilitza la veu de la cantant que duia en aquell moment, Adelaide Hall, com un instrument més dins de la seva orquestra, una orquestra relativament abundant, d'uns 11 membres, i amb una sonoritat de les que després seria les que més treballaria i la que li donaria la seva personalitat més definida. Mentre que en la segona fa un tribut, diguem-ne, al principi de tot, als blues clàssics, fet amb un quintet exclusivament a l'estil dels quintets clàssics dels anys 20, amb la cantant Ozzy MacPherson. En aquell moment, Duke Ellington estava encara formant el seu estil i encara estava absorbint, perquè és una cosa que va fer molt durant els primers anys de la seva carrera, absorbint allò que els seus músics donaven en la seva orquestra, i ell l'únic que feia era potser d'acabar de donar forma a les col·laboracions dels seus músics. Thank you. En les dues peces que acabo d'escoltar es fa també un homenatge al principi de tot, pràcticament, almenys en la part més que és més l'ànima del jazz, del blues. La primera peça és No Papa No, és una cançó de Victoria Spivey que no sé si se'n recordareu en el programa que varen dedicar al blues, un dels primers, apareixia com una intèrpret i autora d'alguna de les seues cançons. I la segona és el famosíssim St. Louis Blues, una peça feta amb una certa intenció pràcticament religiosa, jo pense, perquè el tipus d'orquestració amb una enorme orquestra de músics blancs, amb violins, amb un cor i, en fi, amb molta, molta parafernàlia orquestal i coral, sembla evident que no és una peça de les que tocara ell en algun dels clubs en els que va treballar perquè la gent ballara. Anem a continuar escoltant coses de Duke Ellington de l'any 28-29, per ahí. Bandana babies, what up, da 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 da. Bandana babies, what up, da 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 da. Bandana babies, what up, da 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 da.
by nature. And if you don't say digga digga to your mature, you're gonna lose a papa, so let those funny people smile. Say, how can that be? A virgin isle with digga digga doo digga doo doo, digga digga doo digga doo.
Les dues peces que acaben d'escoltar és evident que no estaven fetes per al mateix públic que l'anterior. Estes són, òbviament, música ballable, música de passar-s'ho bé, on ja se pot escoltar la veu del saxo de Johnny Hodges, que ja duia en ell poc més d'un any. Les peces se diuen Bandana Babies, la primera, i Daiga Daiga Do, la segona. Estes gravacions d'esta època òbviament reflecteixen el tipus de treball que feia Duke Ellington en aquell moment. Treballava, òbviament, en clubs i sales de festes fonamentalment, encara que sempre ell tenia ja un poc la cosa esta de voler trobar coses noves, noves sonoritats, tratar un poc de trencar els límits del jazz que estava fent-se fins a aquell moment, que venia encara molt marcat per el Dixie, per el so de Nova Orleans, com hem vist en les dues darreres peces que acabem d'escoltar.
Thank you.
Les peces que acabo d'escoltar gravades en el Xenet del 29 ja comptaven des de feia algun temps en algunes persones molt importants per a Duke Ellington en la seva primera etapa. D'entre elles vaig anomenar uns quants perquè pense que val la pena que els seus noms costen així. El primer que cal nomenar de seu és el Babber Miley, que és l'inventor un poc del so amb la sordina de la trompeta, Arthur Wetzel i Freddie Jenkins en la trompeta, John Anton al trombón, Paine Bigar al clarinet i al saxo tenor. Bigar, que ja hem comentat abans que va ser una persona que va marcar molt el so de Duke Ellington en les primeres èpoques. Atenció, Johnny Hodges al saxo alto, que ja sí fa alguns solos molt notoris. Harry Carney al clarinet i al baríton alt, que en la darrera de les peces que hem escoltat, que és dia Saturday Night Function, feia un solo acompanyat per Duke Ellington molt interessant. I Sonny Greer, com no, el bateria que el va acompanyar durant molts anys en les seues primeres etapes com a director d'orquestra. Les peces que acabem de posar-vos, ja vos he dit el nom la segona, la primera és dia Flaming Youth, sí que tenen moltes de les característiques, a meu parer, que van definint-se com a estrictament ellingtonianes. Una certa qualitat de so, un so en el que les fustes tenen molt que dir, en què el clarinet, que era un instrument que estava com un poc passat de moda, diguem-ne, en certa mesura, dins dels grups de ball de l'època, pues Ellington el va incorporar a la seva orquestra, i no sols incorporar, sinó que el va fer jugar un paper prou destacat en moltes de les seues peces. Thank you. I amb High Life i Doing the Boom Boom, nom que no sé per què em sona que té algunes referències que ben bé podria entrar alguna falla. En fi, i jo crec que ja s'entenem. Acabem el primer programa que li hem dedicat al nostre admirat Duke Ellington. El pròxim continuarem amb més. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, i fins al pròxim programa. Adeu.